La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 18 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa educat de la Ràdio en Català, i com a educats sempre preguntem, podem començar ja el programa?
Sí, tant, va, som-hi.
Gràcies, president. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, també, com sempre, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, ja ho direm bé, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui en Bob Nodel serà un dels grans protagonistes d'aquesta secció. Perquè us n'aneu fent una idea. És un home que s'ha gastat gairebé 20.000 euros per dur a terme un experiment i demostrar a tot un món que la Terra és plana. Si voleu descobrir com ho ha fet i quin és el desenllaç de la història, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer és conscient de la sequera que estem vivint actualment i sabrem què fan per estalviar aigua, si és que fan alguna cosa. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims o gairebé.
I avui el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, ens parlarà de l'atemptat de Cristina Fernández de Kirchner, vist des de la perspectiva del dret penal.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sufellit per una agradable conversa, Núria.
El guanyador del Premi Sant Jordi 2018 per la seva novel·la Digues un desig, Jordi Cabré. Ara l'escriptor i comunicador català ens presenta la seva darrera novel·la de caire més personal, on s'autodescriu per fer descobrir al lector que sempre hi ha algú altre.
I ja ho sabeu, que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris, Nina.
Sent la setmana de Sant Jordi, volem parlar-vos de la campanya solidària de Sant Joan de Déu. La solidaritat ens fa créixer, és el lema d'aquest any. Per parlar-ne de tot plegat, saludarem a Jordi Busquets, responsable de màrqueting de l'obra social Sant Joan de Déu.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tietisme de la ràdio catalana.
Sí, perquè com cada dimarts sempre seran aquí Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira, i avui les acompanyarà l'actor català Jordi Soriano, conegut pels seus papers i personatges al ja mític programa satíric Polònia. A més, també Soriano ens presentarà la seva darrera obra de teatre que representa el Teatre Aquitània, M'agrada molt el que fas.
Per cert, que des d'aquest programa sortegem dues entrades dobles per veure aquesta comèdia, M'agrada molt el que fas, al Teatre Aquitània, per aquest dijous 20 d'abril. Només tens 24 hores per participar-hi. Com aconseguir aquestes entrades? Molt senzill, entra a Twitter, segueix el compte, @lacaravanaestel, retuita la piulada i ja està, entres directament al sorteig. Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Jordi Cabré. I primera notícia és que es diu Trias de segon cognom. Joan, no serà pas família teva?
Que jo sàpiga, no.
No?
No.
Ho descobrirem. Llavors, primeres sensacions del
realment,
seu perfil...
No.
Què?
Realment no ho és.
Ah, vaja, potser de l'exalcalde, sí.
Sí.
Bé, com estava dient, el seu Instagram és un Instagram minimalista, però amb molt de contingut, tant que té gairebé 1.800 publicacions. I dic minimalista perquè la seva biografia només té la seva pàgina web, però ja n'hi ha prou. Perquè si realment t'interessa la seva vida, hi entraràs i allà tindràs tota la seva informació. De fet, tindràs fins i tot la música que li agrada i els llibres. Així que per Sant Jordi no tindràs cap mena de problema.
Veus que bé?
Sí. Dit això, anem al gra.
És... Música i llibres, dit, eh?
Sí, música i llibres.
El que farem aquest especial de Sant Jordi també aquest diumenge des de la Rambla Catalunya de Barcelona.
Exactament, sí. Dit això, anem al gra perquè és molt fan de Viladrau. De fet, hi està la majoria del seu temps segons el seu perfil. Diria que... és el seu poble perquè va a la seva festa major i tot. I diguéssim que no és que sigui un poble molt gran.
Bona aigua.
Però, sí, bé, John...
Ui.
No ens posem en aquest jardí.
Val.
Preferències.
Val. Però una de les fotografies, molt malament, és la del 15 d'abril del 2022. Se'l veu a ell, tan panxo, en una terrassa amb el seu MacBook obert, llegint alguna cosa amb les cames sobre la taula i, atenció, sense sabates ni mitjons.
Ai, que et molesta tu,
això. Això ja és passar-se a ensenyar la planta del peu. Tot i això, paisatge verd, que guanya tot el protagonisme. Ara. I ja per anar acabant, hi ha una cosa que no entenc massa d'algunes publicacions, i és que, amb la que suposo que és la seva filla, apareixen sempre front en front i mirant-se els ulls. Suposo que és alguna cosa que tenen entre ells, i he de dir que se m'ha fet molt estrany al principi, però cada vegada que anava veient una fotografia, m'ha després una tendresa molt bonica, i per això l'aprovo.
Veus que maco. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les orelles. Us he de dir que me n'he donat aquest cap de setmana que m'agrada tocar les orelles de l'altra gent, alhora que després me n'adono que em fa mania. És una sensació bastant rara. I ja que estic parlant d'orelles, deixeu-me que us expliqui unes cosetes. Teniu alguna manera, alguna mena de tic que us apareix quan esteu tenint son? O, per exemple, esteu en un bar, en una obra de teatre o al cinema i us entra la son?
Rascar-me els ulls.
Ai, sí, ja això està. És molt típic, fins i tot amb els nadons.
Sí.
També ho fan molt.
Sí, sí, sí.
Estirar-me.
Estirar-te. Mireu, jo començo a fer cercles amb els cabells, però els meus nebots, per exemple, em toquen l'orella, sí, o els cabells, i una amiga meva, i és molt rara, per exemple, em pessigava suaument, ep, no em feia mal, al coll.
Ah?
Sí, sí. Són cosetes rares que
cosetes
té la gent.
Rares,
Sí, sí. Bé, si algun dia descobriu quina és la vostra coseta rara a l'hora de tenir son, aquí estic per escoltar-vos.
Jo he de dir que també, i t'ho aprovo molt això, m'agrada molt tocar les orelles. Ara, la gent en general tampoc.
No, clar, no aniràs pel carrer tocant orelles.
Clar.
Seria estrany, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí.
Què ho dius, Andreu?
Doncs avui ho diu els taps de brics i de botelles que ara estan fent, que són de rosca igualment,
ai, que es
però
enganxats.
Es queden enganxats.
Sí.
No els pots treure.
Correcte.
O sigui, no sé a qui se li ha ocorregut aquesta brillant idea, però de veritat que és nefasta i poc útil, eh?
En canvi, què et fa feliç?
Doncs, mireu, us he de dir que és una tonteria, però és un complex que jo tinc des de fa temps, i és el tema de la barba, que la Núria ja ens va ensenyar com a cuidar-la,
sí,
però jo us vinc a dir que em fa feliç veure com, a poc a poc, el forat que tinc sota el mentó, doncs cada vegada hi ha una mica més de barbeta. Abans el tenia molt, 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 molt just de pèl. Ja t'ho dic ara.
perquè se'n faci... Clar, és que estem fent ràdio. Perquè se'n faci la idea a la gent que
tinc com
estem
una plapa
escoltant. Sabeu quan passeu l'escombra per aquell moble que mai passeu l'escombra i traieu aquell borrissol? Això és el que té l'Andreu.
Sí, efectivament. Sí, 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 sí.
Tens borrissolet.
Sí. Sí. Què vols fer-hi,
no, Joan? Millor, sí, no gastaràs.
Sí, sí.
És un complex que tinc, eh?
Sí?
Sí, sí.
No, a mi m'agradaria, eh?
Per què? Això et fa jove.
No. Sí, sí, fa jove.
Sí, massa de vegades.
Millor, no vulguis créixer tan ràpid.
Ara, propòsit vell?
Doncs havia de començar a trobar un llibrer per regalar aquest Sant Jordi. Crec que ja l'he trobat. Segurament no us soni de res, però com que a la meva germana li agraden tant els relats i les ficcions d'amor romàntic, he trobat un poemari d'amor i de desamor.
Oh.
I és de Gloria Fuertes i es diu Lo que pasa es que te quiero.
Bonic.
I potser li agrada. Sí, mira.
Veus que maco.
Clar, és que no tinc parella per regalar un llibre a la meva parella, llavors.
Ep.
Tens amigues.
D'aquí diumenge...
Núria, ja te'l regalarà la teva parella, tu.
Ara. Propòsit nou?
Doncs mireu, el meu propòsit nou és netejar d'una vegada per totes el meu telèfon mòbil, perquè, clar, sempre tens la funda posada i aleshores arriba el dia que la treus i dius, ui, potser l'hauria d'haver netejat una miqueta abans.
Sí, eh?
Sí, perquè hi ha merdeta
posar...
incrustada.
Ai.
No,
home, Andreu, no calia.
És tan gràfic.
Tu ets dels de posar alguna targeta darrere del mòbil?
Sí, efectivament.
I quan la treus et queda tota la marca?
Sí.
Uala!
Sí, de fet, sí. No. Millor no faré descripció.
Alerta amb les targetes, eh? Perquè diuen que va malament, que de xifra.
Sí. Compte que hi ha gent que va amb maquinetes al metro...
Sí. També és veritat,
cobrant.
Això?
No,
sí,
però mai porto la targeta física de crèdit, eh? Darrere el mòbil,
sí,
això no.
La del transport...
Exacte, sí. I el DNI.
Està bé.
Bé.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui el primer protagonista d'aquesta nova edició de la cara B es diu Bob Nodel.
Ep.
Algú sap qui és? N'heu sentit a dir alguna coseta?
Res.
Res de res.
Sí, sí. Dia,
Bob Nodel. Doncs no patiu, és normal, eh? De fet, que no sapigueu qui és. De fet,
ara
jo...
m'ho deia en José, té cognom de sopa xinesa.
Sí, 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 també ho he pensat abans. Té raó. Com us deia, no patiu, no passa res que no sapigueu qui és. De fet, jo no en sabia res de la seva existència abans de llegir-me la notícia. Tot i això, avui he decidit parlar-vos d'ell perquè fa només unes poques hores que aquest home està en el centre de totes les mirades. I atenció al que diré, eh? Per haver-se gastat ni més ni menys que 18.000 euros... en comprovar que la Terra és plana.
Home, amic.
Molt bé,
sí.
Clar que sí.
Sí. Senyores i senyors,
igual gent que té,
no ens cansem de fer el ridícul com a humanitat.
Igual el cervell també el té com una sopa.
Sí. Saps? En fi, us explico una miqueta el detall de tot plegat,
sí,
val? Aquest home, recordem que es diu Bob. M'agrada el nom Bob. Us agrada a vosaltres?
Senyor
no?
Bob, eh?
Sí. Senyor Bob, el de la Terra plana.
Esponja.
Sí. Res, tal com us deia, és un ferm creient del terraplanisme. Sabeu que aquesta gent se'ls diu els terraplanistes?
Sí.
És a dir, creu que a dia d'avui doncs la Terra és totalment plana. Escolta'm, tothom creu el que vol. És per això que ara fa uns dies va decidir gastar-se, com us deia, 18.000 euros per comprovar-ho en directe mentre feia un experiment per Behind the Curve, que és un documental de Netflix.
Sí.
Una inversió, experiment, us he de dir, fallit, no sé si us sorprendrà.
Home.
Ja que al final doncs, va acabar descobrint que el nostre planeta, tal i com s'ha apuntat ja des de fa temps en el món científic, és rodó.
Oh, sorpresa, eh?
Senyor, 18.000 euros tirats a la brossa. I clar, com que els oients, i també vosaltres, sou persones curioses, us preguntareu... I què va fer per comprovar-ho? 18.000 euros
clar,
són
clar.
Molts, eh?
Sí, sí.
Quin experiment va dur a terme? Per què es va haver de gastar tants i tants diners? Doncs la 13 va ser el següent. Realment és molt senzill, eh? L'home simplement va situar una càmera, la visualitzem,
sí.
Davant de cartrons, que te'ls pots trobar al costat d'un contenidor,
sí, per exemple.
I aquests cartrons tenien diferents forats, val? I a l'altra banda hi va situar una persona a peu dret apuntant amb una llanterna cap al dispositiu de gravació, és a dir, cap a la càmera.
Val?
Si ho visualitzem, no és gaire complicat. En aquest cas, el protagonista de la història, en Bob, va afirmar que si la llum es podia veure a través de la càmera, podria arribar a la conclusió que la Terra és plana. Escolta'm, m'explota el cap.
Mi,
no sé què dir-te.
No ho he entès,
això. Jo em cenyeixo a l'experiment que va dur a terme.
Sí, sí, sí.
Val? Clar, com és obvi, no va ser així. Val? I és que des de la càmera no es va veure cap mena de llum, per tant, les teories d'en Bob van fer fallida.
Clar.
Era complicat, eh?
Perdona, 18.000 euros en un cartró i una càmera?
Sí, entenc que...
La càmera seria última generació.
Sí, 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 sí. I potser va haver de pagar la persona
exacte.
I tot perquè estigués allà respaldant la seva teoria. Val? Tot i això, ja ho diuen que qui la sigue, la persigue, la consigue, alguna frase d'aquestes.
Sí.
És per això que el mateix Bob no es va donar per vençut i va dir, atenció a les seves últimes declaracions, que l'experiment no havia sortit com ell s'esperava i que, per tant, seguiria investigant perquè li semblava interessant.
Mira,
saps allò que et diuen, no tens raó, però jo sóc masell, tossut,
sí.
Tossut?
Sí, 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 sí.
A dia d'avui, aquest home, repeteixo, segueix mantenint la teoria que la Terra és plana, tot i que ja ha acceptat que alguna cosa està passant i que demostrarà en un futur la seva teoria. I a mi... A mi em ve al cap,
sí.
Escrivint aquesta notícia, ja sabeu que a vegades intento relacionar amb talls de veu, música, efectes sonors, m'ha vingut al cap això.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Podria ser perfectament en Bob.
Sí.
Podria ser perfectament en Bob. En fi, com us deia, la notícia acaba aquí. Ho sé, és una mica estranya, però d'això es tracta també la cara bé, no? De trobar aquestes notícies que no escoltareu de ben segon informatiu. No sé, que un dia algú demostri que la Terra és plana. Llavors
clar,
ja no ens entrenem tant d'en Bob, eh?
Clar.
I sí que ens deixa una reflexió molt clara. No sé si dir-la.
Tira.
Sí? Clar,
sí, home, sí.
Ho hem compartit amb l'Andreu abans, fora d'amics, eh? Que hi dies tontos...
Sí.
I tontos tots els dies.
També és veritat.
I ja està.
Mira,
i ja està.
Redoble per a Núria Ros.
Exacte.
Estava pensant a mi, el cap sí que m'ha fet pum, i està aquí la guerra.
Aquesta dona és molt mítica,
sí,
eh?
Sí, sí, és un clàssic de la tema.
Sí.
Més cosetes, va.
Va, que en un dia com el d'avui tornen els truquets del lifestyle.
Oh, que bé.
I avui els lavabos,
punta
els
aquí.
Banys, són els màxims protagonistes.
Sí.
Se'ns ha colat un spoiler de lo que passarà a la subsecció musical. Bé, a veure, no sé si hi estareu d'acord, jo confio en que algun oient em doni la raó, però és que netejar el lavabo... vosaltres digueu lavabo o bany? Lavabo,
jo dic lavabo. Jo dic
lavabo, lavabo, no?
Sí, sí. Val.
Doncs el lavabo de casa nostra és una d'aquelles obligacions que fa mandrota.
Molta.
Diguem ja la veritat.
Sí, una mica. Sí.
Que intentes evitar i que almenys jo deixo sempre pel final perquè per mi és horrible.
Horrorós,
val?
Sí.
I clar, avui em toca fer-ho a mi. És dimarts, ai, dilluns és dia de supermercat, dimarts és dia de neteja. Per això dic, m'ho faig venir bé i elaboro una subsecció del lifestyle amb consells i eines útils i casolanes, és a dir,
ara,
cost zero, per netejar els lavabos de manera ràpida, duradora i eficaç. Us sembla? Us ve bé o no, això?
Sí, tant. Sí.
A mi sí, aquesta setmana em toca, també.
I tant.
Val, aquesta setmana.
Mira, aquesta setmana.
Totes ho fas, eh? Mira. Andreu.
Sí. L'Andreu ja, ens va, té... ja ens va quedar clar el seu moment, no, que l'Andreu és una mica marranot.
No, però una cosa, sí, que cada setmana li toqui una cosa o un...
Clar. Ah, clar, perquè ell comparteix pis. Clar.
L'Andreu té la setmana dels llençols i la setmana del lavabo. Calla. I va alternant.
No, els llençols... Sí, ah,
cada,
sí, sí.
Cada dues, no?
Sí, sí. És que recordem que en aquesta secció, ara ja farà potser dos mesos, passa sí, ràpid el sí, temps, parlàvem de com cuidar els nostres llençols.
Sí, sí,
ens
sí,
acompanyen
sí,
cada nit. I l'Andreu va deixar anar dures declaracions. Va dir que només el
duríssimes,
rentava dues vegades al mes. En fi, ara anem a comprovar, abans de res, si sou nets i netes o si sí, per contra sou marranots i marranotes. Cada quan netegeu el vostre lavabo?
Cada setmana, cada, cada diumenge.
Sí. Diumenge és el teu
cada
dia?
Cada diumenge, sí.
Jo cada dimarts. Mira, Núria,
mira, avui ostres, podem fer una videotrucada, tu.
Na, tres entre dijous i divendres.
Val, però cada setmana, eh?
Sí, sí, sí,
home,
sí.
José Matosas, també cada també, setmana. Sí. Val, doncs aneu bé, perquè segons els experts l'hem de netejar almenys una vegada per setmana. També et dic, ara em ve el cap, tu, Andreu, que comparteixes pis, si sou més d'un, potser hauríeu de passar-hi allà...
Ara.
De vegades ho fem, eh?
O sigui,
quan veiem que està
la setmana,
molt brut, diem una cosa aquí, hi ha un problema.
Reflexionem.
Sí, aquí hi ha un problema.
Sí, sí, no, sí, perquè és que al final el lavabo ha d'estar net.
Sí.
Perquè és on et neteges, clar, és contradictori, clar, clar, però és
sí,
així.
És així.
Va, hora dels consells. Consell número 1. Anem a parlar de les aixetes.
Ara.
Val? Perquè tots i totes ho sabem, les aixetes són sinònim de taques. No sé
sí,
com s'ho fan.
Sí, sí,
sempre
sí,
hi ha
sí,
taques allà. Sí, sí. I és que és així, us agradi o no, les aixetes es taquen de sabó, de pasta de dents, d'aigua, i sempre dels sempres estan brutes, és el que us deia, no sé com s'ho fan, però sempre tenen alguna goteta d'alguna cosa. Val? Per això, sempre dels sempres es recomana tenir a mà una veieta neta, un drap, i quan acabis d'utilitzar el lavabo, passar-la al moment. És a dir, que t'has rentat les dents i l'has deixat una mica bruta, passa-hi el drap.
Res, no passa res.
10 segons. Val? Però clar, si sou d'aquells que no ho feu així, doncs us puc donar alguns truquets que podeu seguir a partir d'avui mateix. El primer que no el sabia i m'ha agradat molt és fer suc de llimona.
Mira.
No per beure'l, eh? És a dir, tu elabores un suc de llimona... Bueno, elabores, a veure, que és exprimir una llimona, tampoc hi ha gaire secret. Fa suc de llimona i aquest és un gran aliat, diuen, que us servirà per eliminar totes les taques que deixa la calç de l'aigua. Per tant, ens agrada perquè, a més, la llimona...
Olora bé.
Olora
sí, sí,
molt bé.
Sí.
Bueno, de fet, molts productes de neteja estan fets a base de llimona i altres coses.
Sí, sí.
Si no us convenç la llimona, doncs sempre podeu recórrer al vinagre, igual d'eficaç contra la sal. Val? Aquest... ja no fa tanta bona olor el vinagre. Eh? I si ja voleu arrissar el ris, allò que diuen rizar el rizo, sí, i que les aixetes quedin netíssimes, doncs podeu barrejar bicarbonat i vaselina.
Ep.
Atenció, oh, sí, bicarbonat i bueno, vaselina. Diuen que així us oblidareu de netejar les aixetes durant unes setmanes. Per tant, ens hauríem de quedar
està
amb aquest,
sí,
si ens fa tanta mandra netejar.
Sí, sí, sí.
Val? Us sembla bé? Us ha agradat aquest consell?
Molt.
Espero
wow,
que des de casa els ullos també. Eh?
Sí, sí.
Consell número 2, els miralls.
Ai, m'interessa.
També
aquest,
molt important.
Sí, m'interessa sí, molt aquest.
Abans d'entrar en debat...
Sempre hi ha goteta, també, eh?
Sí, sí, sempre.
Però...
com us ho feu? Perquè diuen que per netejar el mirall i que us quedi bé, heu de tancar la llum i netejar-lo amb la llum tancada. Sí, perquè sí, si no, queden les marques. Sí, sí,
sí. Sí que netegem
mira,
malament,
no,
doncs.
No, no, això és veritat. O sigui, a mi sempre em queden marques.
Jo tinc un truc que l'inclueixo aquí al lifestyle de la Núria.
Lifestyle.
Me'l va ensenyar una Kelly, em diuen ara, una senyora de fer feines. T'ho juro. Em diuen Kelly, home, que tenen el sindicat i tot.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Anava a dir que ells no ho miren, però...
No, no, sí, sí.
En fi, surt
les Kellys.
Sortint de jardí, quan et dutxes, tu crees vapor d'aigua i el mirall s'empanya, no?
No.
Queda empanyat.
Sí.
Doncs no l'assequis amb un drap que queda marca... arruga un paper de diari sí, i el passes.
Mira, això jo també ho faig.
De diari.
El paper
queda,
de diari va molt
però no ratlla.
No,
No,
queda netíssim.
Gens ni mica.
De veritat.
Els vidres, no, tots, eh? Per tots els vidres. A casa meva ho fem, eh?
Sí?
Paper de diari i... Sí, sí.
Doncs ho faré avui.
Sí, sí, va
em
molt dutxo, bé, de veritat.
Dos per uno i després... I demà et dic què tal.
Vinga.
Bé, els miralls, com dèiem, si fa un moment us deia que les aixetes eren difícils de mantenir dretes, els miralls ni us explico.
Ara.
Els ho diu. Però va, no ens ofusquem, eh? Anem a les solucions com sempre. I és que, sí, amics i amigues, sense dubte, una de les millors solucions i també de les més ràpides, eficaces i pel dia a dia són les tovalloletes de bany.
Ah, també.
Val? Ja que estan fetes de tal manera que no deixen aquesta... Ara no t'ho sabré dir en català, pelucilla.
Sí, sí, sí,
pèl,
sí, és això.
Això és el que em passa.
Aquest borrissó.
Correcte.
Sí. Exacte, ja que estan fetes, com us deia, de tal manera que no deixen pelucilla ni residus. Si no us convenç, una altra manera seria utilitzar alcohol. No per beure'ns-el, eh? Alcohol d'aquest...
Ningú ho ha dit.
I mira l'Andreu.
Sí, m'ha sortit. Sí, sí, que... Val, si no, per netejar, perquè d'aquesta manera eliminaràs les taques i, a més, aconseguiràs molta brillantor, cosa que ens interessa. Això sí, recordeu aplicar l'alcohol amb un drap que no deixi anar pèls, perquè, si no, llavors és com si no haguéssim fet res.
Sí.
I ja per acabar, consell número 3, el terra del lavabo.
Bona aquesta,
val,
també.
Perquè sembla que el terra del lavabo no s'embruta tant com les altres zones de la casa. No us dona aquesta sensació?
A casa meva és el contrari, eh?
Sí. A mi no.
El terra de lavabo...
Crec que això depèn molt del tipus de terra que tingui.
No, no teniu gat, oi?
No.
Val.
No. Clar, clar.
A mi bé, sí, se m'embruta el terra de lavabo.
A mi em dona aquesta sensació per l'estil de terra que tinc, doncs que no s'embruta tant com, per exemple, el de la cuina, però no és així, val? S'embruta igual que la resta, és per això que el més important és passar-hi, primer de tot, diuen l'aspiradora, perquè mai dels mais hi quedin restes de pèls ni de brutícia. Acte seguit, després de passar l'aspiradora, toca fregar amb una barreja, atenció, apunteu-vos-la, eh?
Sí.
D'aigua, vinagre i llimona. Per què? A banda de netejar-lo net com una patena, doncs aconseguirem desinfectar-lo per un bon temps.
Mira que bé, veus?
Recordem, eh? Aigua, vinagre i llimona. Per tant, amb el que us he explicat, només tenint aigua, vinagre i llimona...
Tot a la bau.
Podeu aplicar tot, eh?
Sí, sí. Clar,
com us deia, aquests són només alguns dels molts truquets de Lifestyle per mantenir ben nets els vostres lavabos, i ara quedaria bé allò de dir, per más truco, seguidme en mi Instagram, però de moment no tinc pàgina.
Ui,
no, escolta,
no
és que quan redacto aquestes seccions...
Vam crear una pàgina d'Instagram de Lifestyle, eh?
Sí, podríem.
Som-te aquí, eh?
Podríem. Són coses que podem parlar, sí,
ara.
Sí. Res, més en un temps, d'aquí uns dies, anirem a altres parts de la casa. Val? Ja us explicaré més consells.
M'agrada. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Anna Mena.
Això style no ho sé, però live sí.
Sí, sí, sí. S'escolta malament, ho sé, però, clar, el que acabem d'escoltar són només uns segons del concert d'aquest cap de setmana de la cantant malaguenya a Galícia,
sí,
país on va donar tret de sortida a la seva nova gira que es diu Velodrama Tour, una ballada en la que la cantant va presentar el seu segon àlbum, Velodrama, i on també va aprofitar per repassar alguns dels èxits més importants de la seva carrera. El que el públic segurament no s'esperava era veure Anna Mena ressorgint i cantant el mític tema Puedes contar conmigo, de l'Oreja de Van Gogh. És aquest que estem escoltant de fons, sí, l'únic que la qualitat no és del tot bona.
No, i canta la gent i...
Sí, sí, sí. Home, és que Puedes contar conmigo és un tema que sempre tothom segueix, eh? Sí. És mitiquíssim. I res, aquesta, segons hem pogut llegir, va ser una gran sorpresa que s'ha convertit directament en un dels moments més icònics de la nit, d'aquest primer concert d'Anna Mena a Galícia. I doncs, què millor que avui acabar amb ella, amb Anna Mena i el seu tema, Música Ligera.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento sente. Palabras sin más misterio.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en General en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia és una pregunta que crec que és molt necessària per tots plegats, tant per la nostra audiència com pels nostres participants d'avui i fins i tot per nosaltres mateixos, Joan. La pregunta ha estat: ets conscient de la sequera que estem vivint?
Ai, Déu meu.
I també hi hem sumat: fas alguna cosa per estalviar aigua? Ja sigui a casa o al dia a dia. De fet, no és una pregunta que m'hagi agradat fer, perquè tant de bo no estiguéssim vivint aquesta sequera, i crec que no calen masses motius per fer-la, només cal escoltar qualsevol informatiu i escoltarem alguna notícia sobre el tema.
O qualsevol informatiu. Els de Ràdio Hostel, ara.
Sí, sí, però vaja, senzillament...
Informació veraç i contrastada.
Efectivament, però senzillament que si connectes qualsevol informatiu sentiràs a parlar de la sequera.
Sí, sí, sí.
És això el que volíem dir. Alguns titulars que hem anat llegint aquests dies. De fet, el que m'ha sorprès més és el primer que us comentaré, que és: electrocutaran els peixos del riu Lunyà per traslladar-los al Ter i salvar-los de la sequera. Notícia que vam veure amb data d'ahir, el 324.
Sí.
També els ramaders sense pastures per la sequera, la situació és crítica, i diuen, i cito literalment, esto es el remate, publicat fa dos dies per la cadena SER, i avui al matí el govern andalús anunciava que aprovarà un tercer decret contra la sequera la propera setmana amb actuacions valorades en 163 milions d'euros.
I vinga la gent a jugar a camps de golf, home!
Exacte. I si mirem una mica més a casa nostra, de nou, la sequera posa en dubte la producció de fruita a Catalunya, sí, a Onda Cero, i també escoltàvem el titular: alerta per la sequera extrema a Catalunya, rius i embassaments a la UCI. Això, un titular de El Tiempo, entre un llarg, etcètera, d'acord?
Sí, sí, podríem estar aquí mil anys.
Sí, podríem estar mitja hora, però no tenim tot aquest temps. I bàsicament el resum és que estem molt malament.
Sí.
D'acord? I volem saber si la gent del carrer és conscient de tot el que estem vivint. Són conscients de la sequera?
Sí, soy muy consciente. Por mi trabajo viajo mucho al interior y la verdad que se ven todo lo que es ríos, acequias y demás, muy seco todo, poca agua.
No, ¿per quin motiu creus que no ets conscient?
Perquè no miro les notícies. No tinc cap lloc d'aigua gran, ni aqueductes ni coses així a prop de casa meva. Llavors, si no miro les notícies, no veig un riu que de ser no. I jo visc molt la meva bombolla, com totes les persones de ciutat, no?, que estem atrapats en aquesta cosa cíclica de cada dia.
No era conscient, però m'ho imaginava, amb la poca pluja que hem tingut aquest any, que no puc imaginar.
Jo crec que no.
No? ¿Por qué?
No, no lo sé, no estoy, no sé qué decirte, la verdad. No suelo ser consciente de lo que hay.
No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿De qué?
Jo crec que ens pilla una mica lluny, com que no ens adonem al nostre dia a dia. Sí que ho sabem, totes ho sabem, però com no ens donem compte de la gravetat, jo crec.
I tant que sí, perquè ho noto. Perquè tinc un terreny a Vilanova i, esclar, es nota la sequera, no plou, falta d'aigua.
Ens podem renyar nosaltres mateixos?
Oh, i tant, endavant.
Home, ja està bé, som conscients només si ens afecta a nosaltres, eh?
O si tenim un pantà al costat de casa.
O un aqueducte, com deia aquella noia.
Sí, sí.
Que no té un aqueducte al costat de casa, aleshores no...
De fet, hi havia una noia que comenta: no sé de què m'estàs parlant. No
sí,
sé
sí,
si
sí, sí,
t'hi has
sí,
fixat.
M'ha frapat molt.
Li he hagut d'explicar, resulta que té una explicació. Aquesta noia acaba d'arribar aquí, de Mèxic, d'acord? I tampoc no sabia massa la situació. Però
val.
He pensat, ostres, que t'ho hagi d'explicar és molt fort, però bàsicament una sequera és aquí i és a Canadà, m'explico,
sí, 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 sí.
És el mateix. Tot i així, ara volem saber si la gent que ha participat avui fan alguna cosa a casa seva o al seu dia a dia per estalviar aigua. Tu, Joan, fas alguna cosa per estalviar aigua?
Sí, home. Faig lo del... I ho vaig explicar l'altre dia.
Ui, doncs no ho expliquis.
Ah.
No ho expliquis.
Vale.
Deixem que parli primer la gent del carrer.
Sí.
D'acord? Vinga, va.
Sí, aprofitar fer rentadores quan realment estigui per omplir la rentadora, no quan estigui a mig omplir.
Recortar el tiempo de la ducha, bañarte lo más rápido que puedas si te estás enjabonando así, apagarle al agua y cuando ya volverla a prender.
Fent el más impossible. El rec és tot degutet, fent tot el possible.
Yo creo que no, básicamente no. No tengo, o sea, no lo tengo en cuenta.
Sí, en mi casa por lo pronto sí, cerramos el grifo, nos duchamos en menos tiempo si es posible y bueno, no regamos tanto i cosites així.
Sí, suposo que dutxes més ràpides, no sé. Crec que tampoc sabem molt bé com podem millorar el nostre dia a dia amb aquests temes. Llavors intentes pues, apagar més l'aixeta, coses d'aquestes, però sí que són minces.
Ja has vist, han sortit varis consells sí. I ara recobrem aquell consell que comentaves.
Sí.
Va, escoltem el tall d'aquella noia que ens va explicar una cosa que feien a casa seva, aquell dia que parlàvem de les manies estranyes a casa nostra.
Sí, sí,
i segur
sí, sí,
que
sí.
Et referies a aquest consell.
Sí, em referia a aquest. Sí.
Vinga, va, doncs escoltem-lo. Quin és?
Tipus, tenim com una palangana per posar-la com abans de dutxar-se per l'aigua freda que surt fins que es posa calenta per després fer-la servir per tirar-la al vàter. I això també, com a la gent de fora que ve, doncs és com... Ei, una cosa, tenim aquesta palangana, la pots posar quan et dutxis, sisplau?
O sigui, els hi feu fer, els convidats?
Sí, sí, sí.
La palanganeta.
La palangana, sí. A l'hora de dutxar-se, esperant l'aigua calenta, doncs ho hauríem de fer tots i totes avui dia, eh?
Ara
ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Ai.
Ojalá que llueva un café en el campo, que caiga un aguacero de...
Cafè i aigua, sobretot, que caigui, eh?
Efectivament, sí, sí, ens va bé el cafè, eh? Ens va bé el cafè, sí,
obrirem la boca si cau cafè.
Sí, i estalviarem bastant. El bonus track d'avui, Joan, de fet en tenim dos. En primer lloc, coneixerem dues noies molt simpàtiques que ens expliquen com s'han assabentat de la sequera i què fan per no gastar tanta aigua. Escoltem-ho.
Sí. Sí, bastante, la verdad.
Las dos,
sí,
¿eh?
Sí. En mi caso, porque lo he estado escuchando recientemente, que se ha hablado, sobre todo por lo del Doñana y demás, que se ha montado la de Dios con el tema de Vox. Y a partir de ahí, pues obviamente, si también echas cuentas, te das cuenta que no llueve tanto como otros años y al final, pues todo eso te lleva a informarte más y a saber sobre ello. Eso en mi caso.
Claro, sí, porque paso mucho tiempo en Twitter.
Vale, ¿no? ¿Qué hacéis para ahorrar agua, si es que lo hacéis?
Siempre, yo por mi parte, lo típico,
típico
de las duchas,
¿no? Lo típico que nos explicaban, ¿no? En el cole, de no tener, sí, el grifo encendido, no utilizar la bañera,
también
sé, estas
productos,
cosas.
Intentar a veces productos de proximidad, todo este tema, en plan de intentar comprar siempre que se pueda, porque también los precios ahora mismo.
Exacto.
Pero productos así, más de proximidad, no de tiempos, en plan de temporada de otros y demás. Eso también es un plus.
Sí, cosas que no supongan como tanto impacto, ¿no? Al final es todo un poco global, el medio ambiente, y cosas que no supongan tanto impacto a nivel global a que tengan que traerte, pues eso, no sé, pues no comprar en Amazon, no comprar en Amancio, pues estas cosas, ¿no? Todo está un poco unido.
Yo también, por mi parte, yo soy vegetariana, intento también el tema de no consumo de carne, también ayuda bastante en el tema del agua y todo, sí.
Doncs ja us veu, ja
gent
ho veus.
Gent conscienciada, eh?
Sí, molts consells, i de fet m'ha agradat molt que digués que s'ha assabentat per Twitter.
Mira, veus?
I per últim tenim una dona que ens explica un altre petit detall, sí, a tenir en compte tot plegat. Doncs què fa el govern respecte de la sequera, no?
Ai.
Escoltem la crítica que fa aquesta dona.
Som-hi.
Sí, sí, hi ha part preocupada i, a més, crec que no som conscients. Tothom vol tenir jardins, piscines, tal, però crec que no es pot i menys ara. El que passa que tampoc entenc perquè no ens estan informant més de la gravetat de la situació, no? Sembla que diuen que hi haurà restriccions i tal, però jo vaig a la Cerdanya i quan veig la Baix no queda gens d'aigua i, no sé, no sembla que sigui tan greu pel govern, no? I que el gran consum d'aigua no està a les petites llars, sinó que està en altres llocs i que tampoc sembla que, o no s'està, o jo no m'ho llegeixo, no sé.
No,
però sembla que no s'estigui fent gran cosa i que no sigui tan greu, però jo estic amoïnada, sí que estic amoïnada. Mai havia vist la Baix així i pujo a la Cerdanya de tota la vida, de tota la vida.
Clar, està amoïnada tot i pujar a la Cerdanya.
A la Cerdanya cada setmana.
Està molt bé.
Ara sí, escolta, sí, la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és en Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Muy buenas tardes, señor Martín.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy buena tarde. En febrero nos visitaba a los estudios para contarnos en qué situación estábamos con la sequía. Parece que vamos de mal en peor y que esto no tiene freno. ¿Es así?
Así es, así es. Y entonces, hace 2-3 meses, ya alertábamos de que la situación estaba complicada, era inquietante, ha ido empeorando. El volumen de agua embalsada en los embalses de las llamadas concas internas que son los embalses situados en aquellas tierras de Cataluña que vierten al mar, no directamente al Ebro, es decir, las cuencas de la Muga, Fluvià, Tordera, Besòs, Llobregat, Francolí, etcétera, están ya a solo un 26% de su capacidad máxima. Cuando estábamos en febrero hablábamos del umbral del 30% aproximadamente. Ha seguido bajando el volumen de agua embalsada. No ha llovido o ha llovido muy poco en estos meses que median desde febrero, ¿verdad? Con lo cual, la situación realmente es ahora inquietante. Dentro del conjunto de la península ibérica, precisamente estas cuencas internas catalanas y la cuenca del Guadalquivir son las que tienen menos recursos de agua embalsada en porcentaje. 25% en el Guadalquivir, 26% prácticamente lo mismo en porcentaje en nuestras cuencas internas. Con lo cual, vamos a peor, y lo más crítico es que las predicciones estacionales, que son aquellas predicciones que de un modo aproximado nos indican si la lluvia y la temperatura van a ser más altas, normales o más bajas de lo normal, no son esperanzadoras. No entrevemos de momento el final de la sequía. Es posible que de aquí a junio llueva en algunas comarcas catalanas, lo ha hecho un poquito, pero realmente ha de llover de forma muy abundante para recuperar el agua embalsada. Hablamos ya de sequía meteorológica, por supuesto, desde hace 2 años está lloviendo bastante menos de lo normal, ya sequía hidrológica por esa escaso porcentaje de agua embalsada, pero también ya es sequía agrícola. Algunos cultivos en Cataluña y en el conjunto de España están muy atrasados y muy escasos para la época del año, por lo tanto, se intuyen cosechas muy escasas, sequía agrícola, por tanto, pero también sequía, diríamos, ecológica. Nuestros ecosistemas lo están padeciendo, están muy resecos y eso tendrá repercusiones en los incendios forestales que estamos viendo ya desde hace semanas. Y, por último, esa escasez de agua crítica también da lugar a lo que llamamos una sequía socioeconómica. No solamente es la agricultura, diríamos el sector económico, que se ve afectado por la escasez de agua, sino también en conjunto muchos otros sectores económicos. Por lo tanto, lamentablemente vamos a peor, tal como dice.
Senyor Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Real Academia de Ciencias y Arts de Barcelona, muy buenas tardes, como siempre es un placer saludarlo de nuevo. Ahora nos hablaba de este porcentaje de agua embalsada. No sé si en el resto del Estado español está un poquito mejor que lo que tenemos en Cataluña. Lo pregunto porque sí que es verdad que muchos embalses del Estado español son muy grandes y debido al cambio climático, a esta emergencia climática, también es verdad que hace décadas que ya no llueve tanto como antes, ¿no?
Sí, pues mire, en la mitad norte de España aproximadamente los embalses tienen ahora, de momento, unos recursos estimables, ¿no? Uh-huh. Llovió bastante en Galicia, en parte del norte de la península ibérica, e incluso hasta en la cuenca del Ebro, que no están muy, muy sobrados en conjunto, diríamos están por encima del 50%, en algunos lugares por encima del 70%. Es sobre todo la mitad sur y Cataluña, curiosamente, en las que estamos peor, y sobre todo el Guadalquivir y estos ríos catalanes que no vierten al río Ebro, ¿no? Uh-huh. Eso es así. A veces se habla, bueno, y si tuviéramos más embalses, porque como muy bien ha dicho, en algunas de estas cuencas ibéricas hay embalses muy grandes realmente.
Claro que hace años estábamos muy acostumbrados a verlos llenos y yo no sé si se volverán a llenar algún día.
Pues mire, yo me atrevo a decir que los vamos a ver, no siempre, pero casi siempre semivacíos, o si quieres semillenos, pero esa será la tónica en el futuro, porque los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para entrever qué nos va a deparar el futuro climático a décadas, nos anuncian que la temperatura seguirá aumentando, con lo cual más evaporación, y la lluvia en la cuenca del Mediterráneo en nuestro país tenderá a ser probablemente menos abundante, con lo cual construir más embalses ya no es la solución, porque insisto, los vamos a ver semivacíos casi siempre, y además el coste que supone de tipo ambiental y de tipo económico, ¿no? Hemos de ajustarnos, adaptarnos, ¿eh? Estamos hablando de la adaptación a unas nuevas condiciones climáticas, y esa adaptación en el caso del agua pues implica desde luego el ahorro, tal como he oído a sus oyentes, muchos muy sensatos, ahorrar hasta la mínima gota de agua. La verdad es que en el medio urbano, en particular en Barcelona y su entorno metropolitano, el consumo de agua por persona y día ya está muy, muy comedido, ¿eh? En Barcelona ciudad, por ejemplo, son unos 106, 107 litros por persona y día, que es una cantidad realmente ya muy, muy, muy ajustada, ¿no? Pero, por ejemplo, aunque la gente no lo crea, aunque nuestros conciudadanos no piensen que es así, es la agricultura, y no quisiera ahora yo penalizar a nuestros agricultores, que lo están pasando muy mal en estos tiempos, pero la agricultura se lleva un porcentaje realmente elevado del agua que utilizamos, ¿no? Más que la industria y más que las ciudades. Entonces, aumentar el regadío tiene poco sentido ya con lo que nos espera de evolución del clima. Y en todo caso, el regadío tiene que ser muy sostenible. Si puede ser gota a gota, mejor. Ya no podemos ver esas imágenes de inundar los campos de agua o del regadío a manta, ¿no? Uh-huh. Hay que ser muy consecuente con ello. Hay que gestionar la oferta del agua más que la de la demanda, ¿no? Es decir, que no todos los territorios permiten determinados usos. Poner un campo de golf en un lugar con muy poca lluvia no es una acción, diríamos, cabal en los tiempos que corren, ¿verdad? Claro. Y luego, pues, aprovechar el agua, todo el agua, las aguas pluviales en esos municipios en que predomina un tipo de urbanización extendida con casas con jardín, el agua de la lluvia que ya nuestros antepasados usaban, por ejemplo, en el sur de la península ibérica, en los aljibes, se acumula y sirve para el regadío, por ejemplo, del jardín o para la limpieza. Luego también las aguas grises, esas aguas que generamos nosotros en la pica de la cocina o en el plato de ducha, que ya llevan jabón, pues con un doble circuito de aguas permitirían eliminar nuestros residuos en la taza del inodoro, porque es una locura. Hemos dicho a veces lanzar agua potable, con lo que cuesta potabilizar el agua por la taza del váter, ¿verdad? Y luego, hoy día, una de las soluciones, por decirlo así, que ya en California, en la California estadounidense, está puesta sobre la mesa, se está aplicando, es usar el agua regenerada. Ya la tecnología, la química, la biología permite que nuestras aguas residuales, nuestras aguas grises, puedan ser depuradas de tal modo que obtengamos un agua útil para muchas actividades, incluso con la máxima depuración para volverla a beber, ¿no? Por lo tanto, eso del agua regenerada lo seguiremos oyendo cada vez más, porque en un país seco, relativamente seco como el nuestro, y tal como vemos el futuro climático, va a ser obligada.
Ahora, ¿qué nos decía, profesor, que hay que gestionar el agua también desde las instituciones? Déjeme preguntarle, porque ayer comentábamos que entre un 24 y un 26% del agua de Barcelona y zona metropolitana se pierde por tuberías de agua dañadas, como es el caso de Hospitalet o de Badalona. ¿Se gestiona mal el agua desde las instituciones?
Bueno, este es un problema casi estructural que ha ocurrido desde los inicios, ¿no? Las pérdidas de agua en las redes de distribución. Sí, en estos tiempos, y sobre todo, como decía antes, mirando al futuro, hay que intentar que sean las mínimas posibles, ¿no? Y esto no lo arreglamos ahora, en este momento de sequía. Eso hay que trabajarlo en los momentos en que no hay sequía. A veces hay que trabajar por la sequía en aquellos periodos de tiempo de bondad pluviométrica, cuando tenemos lluvia, ¿no? Y cuando nuestros embalses tienen unos volúmenes de agua almacenada suficientes. Sí, eso es otra de las acciones, esa es una de las acciones que hay que intentar minimizar, ese agua potable que va en las redes de distribución y que se pierde antes de que llegue a los grifos de nuestros hogares. Por supuesto, por supuesto.
Señor Martín, ahora que estábamos hablando justamente del futuro, ¿qué previsión queda, pues, para el verano?
Bien, estamos siguiendo con mucha atención la posible evolución de la pluviometría y de la temperatura también en los próximos meses. Y como les decía antes, no vemos para el caso de Cataluña el final de la sequía. No lo vemos a 3 meses vista, no lo vemos hasta el comienzo del verano. Y luego, como sabemos, excepto en el Pirineo Oriental, en que las tormentas de verano suelen ser frecuentes y a veces algo intensas, en el resto del territorio llueve en general poco o muy poco. Las comarcas de Lleida realmente en el verano llueve muy poquito y en el sur de Cataluña también, ¿no? Por lo tanto, si no hay sorpresa, que sería sorpresa agradable, ¿no?, de que lloviera con abundancia, nos enfrentamos a un verano complicado. Porque además pensemos que el grueso de los turistas, el número más importante de turistas que nos visitan, pues vienen en los meses más calurosos del año, julio y agosto, especialmente ese turista de sol y playa que llena nuestras costas. Y sabemos que el consumo medio de un turista a veces es 3 veces, 4 veces o más la cantidad que consume en promedio un autóctono, ¿no? Con lo cual, si queremos garantizar el agua para todo ese gran volumen de visitantes que tenemos cada verano, excepto los años de la pandemia, pues ahí va a haber un consumo destacado, porque, insisto, consume más que nosotros. El que se aloja en un hotel no mira con tanto esmero como nosotros el cerrar el grifo, ¿no?, porque va a pagar lo mismo, a menos de que tenga una conciencia ambiental muy, muy sólida, ¿no? Por lo tanto, lo veo con inquietud, Si no hay algún temporal, más de un temporal, que riegue el territorio con abundancia y durante algunos días, tormentas habrá y chubascos habrá, pero que riegue con generalidad el territorio, y eso no se ve a este plazo de unos 3 meses, nos vamos a enfrentar a un verano caluroso, por supuesto, caluroso, con mucha evaporación de agua y realmente con poco input, con poca entrada de agua de lluvia. Mm.
Señor Martín Vide, yo sé que es muy difícil la pregunta y que normalmente hablamos genéricamente para entendernos todos mejor, pero para intentar entendernos un poquito más el problema del que estamos hablando ahora mismo, más o menos, ¿cuánto debería llover para acabar con la sequía?
Bueno, es una pregunta interesante. Depende de cómo llueva. Esta es la respuesta y así me salgo por la tangente. Sí, depende. Porque miren, si caen, imagínense, 100 milímetros, que son 100 litros por metro cuadrado, uh-huh, y lo hace concentrado en una hora y media o dos, ese agua no suele penetrar, percolarse en el suelo, en el terreno, e ir a parar a los acuíferos, sino que a veces es muy incontinente y circula por el terreno, a veces produciendo una erosión importante y algún destrozo, alguna inundación. También depende de dónde caiga. Si cae a la orilla del mar, ese agua no va a ser almacenada en nuestros embalses, naturalmente, ¿no? Por tanto, depende de cómo caiga. Es preferible que llueva de una forma mansa, regular, durante horas y horas, para que el suelo se empape bien como una esponja y el agua vaya percolando hacia los acuíferos, y a ser posible que llueva en las cabeceras de nuestros ríos, porque ese agua finalmente irá para los embalses. Por lo tanto, la respuesta sería, depende de cómo y de dónde, a veces más que de cuánto, aunque efectivamente ha de llover bastante. Pensemos que la ciudad de Barcelona, con datos muy buenos, del Observatorio Fabra, que pertenece a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en los últimos 2 años, el 21 y el 2022, la lluvia ha sido un poquito más de la mitad de lo que es normal. los dos años últimos, 21 y 22, han sido los más secos desde principios del siglo pasado. Con lo cual, claro, tenemos un déficit importante, ya de llover realmente mucho, y de esa forma, a ser posible, no de forma violenta, durante horas y días, y también a ser posible, en un principio, preferentemente en las cabeceras, aunque también en el resto del territorio, porque nuestros cultivos de secano están algunos maltrechos.
Ahora, hace un minuto, Nina le preguntaba por esta previsión para el verano. Seguramente lo recuerda usted y seguramente lo recuerdan muchos oyentes. En el año 2008, cuando se sufrió también una sequía importante en Barcelona, vimos llegar en el puerto de Barcelona esos barcos llenos de agua. Se ha intentado también el trasvase entre algunos embalses, como se quería hacer en el embalse de Sau, pero no se pudo hacer al final. ¿Veremos un verano así, con este tipo de medidas? Esa primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿este tipo de medidas están bien?
Bueno, en el 2008 finalmente no hubo que recurrir a esas medidas extraordinarias, porque en el mes de mayo llovió mucho. Llovió muchísimo y en poco tiempo realmente se solventó la sequía. Sí que es verdad que en este mes de abril y anteriormente, ya en marzo, ya se entrevía que podía llover mucho, porque esas predicciones estacionales a tres meses vista así lo anunciaban, y realmente era una noticia esperada, interesante, aunque ya estaban preparados esos barcos, ¿no? Bueno, la garantía del agua de boca está por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y en momentos críticos hay que hacer todo lo posible. Y si llegara este caso, esperemos que no, de que haya que aportar agua, pues de desaladoras de otro lugar de la península ibérica, aparte de las dos que hay en Cataluña funcionando ahora a pleno rendimiento, pues habría que hacerlo, ¿verdad? Habría que hacerlo porque, insisto, la prioridad del agua en nuestros grifos es fundamental, ¿no? Es vital enfrentarse a un verano como los veranos cada vez más calurosos que estamos sufriendo y con restricciones en nuestros hogares. Bien, no es una situación nada deseable. Esperemos que no lleguemos a esa situación, aunque, insisto, no soy optimista al respecto. Ojalá la realidad luego pues sea diferente a la que esas predicciones de que disponemos nos están alertando.
Señor Martín, dejando a un lado las instituciones y esas medidas de las que ahora hablábamos, también participantes de hoy, centrándonos en la gente, ¿no? Nos aseguraban que creen que no son del todo conscientes de la sequía que estamos viviendo. ¿Podríamos decir que falta conciencia social en este aspecto?
Bueno, depende de qué referente tengamos. Por ejemplo, aquella sequía, la que ustedes han mencionado y que hemos comentado ahora, de 2008, fue uno de los motivos que llevó a que, por ejemplo, el consumo de las personas que habitamos en el municipio de Barcelona y otros próximos de agua por persona y día se redujera, también el precio del recibo del agua, etcétera, pero se redujera de una forma muy llamativa. También, por ejemplo, en Sevilla, que padecieron una sequía extrema entre los años 92 y 95, también el consumo de esa población de agua por persona y día también está muy limitado. Y allí sí que hubo restricciones en aquel área de Cádiz, Sevilla, restricciones muy duras, en pleno verano, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que la gente, nuestros conciudadanos, nuestros oyentes, lo han demostrado, sí que están cada vez más concienciados de que el agua por nuestros grifos no es un axioma, es algo que damos por supuesto de que siempre tendremos agua y ojalá sea así, ¿verdad? Pero las condiciones actuales y probablemente futuras van a poner este suministro pues de forma, a veces en ciertos periodos de sequía extrema, como ahora, de forma mucho más dificultosa. Por lo tanto, yo creo que sí, confío en el buen criterio, en la sensatez de nuestros conciudadanos. Es verdad que también toda medida que afecte a la población ha de ser muy bien explicada. Desde la Administración se está haciendo esfuerzos en ese sentido. Cuando se explica bien una medida, por dura que sea, por los inconvenientes que pueda producir, la ciudadanía tiende a asumirla como necesaria y a participar y a colaborar en que se cumpla de una forma razonable. Pensábamos que la restricción de fumar en locales públicos iba a ser cumplida por nuestros conciudadanos, pues se cumple, y se cumple a rajatabla. Y pensábamos que era difícil, con la inercia del pasado, de que se dejara de fumar, por ejemplo, en un pequeño bar de un pueblo de montaña donde siempre se había hecho, pues se hace, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el explicar bien las cosas, explicarlo de la forma más clara, sin ocultismos. Ocultar es una mala forma, mala praxis de explicar las cosas, ¿no? De una forma transparente, clara, hay que explicar, y yo creo que la ciudadanía, y cada vez más, atenderá a esas razones. Piensen que en el conjunto de España, por ejemplo, el porcentaje de población que considera que el tema del cambio climático, la problemática del cambio climático, es muy seria, muy grave, alcanza porcentajes elevadísimos, de un 90% de la población, y que hay que hacer cosas y actuar. Por tanto, sí que tengo confianza en el buen criterio de nuestros conciudadanos.
Señor Martín Vide, déjeme preguntarle, a riesgo de que me pueda contestar, que es una pregunta que me podría contestar más un catedrático de economía que un catedrático de geografía y física, pero yo creo que usted nos podría contestar a ello. ¿Tienen cierto miedo a que el agua se transforme en un bien especulativo?
Bueno, el agua desde la antigüedad siempre ha sido objeto del deseo, ¿no? Por necesidad en algunos casos, y en otros casos también por especulación. Ha habido conflictos y hasta guerras del agua, conflictos muy serios, sí. Ya digo, totalmente documentados desde la antigüedad clásica, ¿eh? Y el agua se entrevé que puede ser objeto de disputa y de guerras en las próximas décadas también, con su falta en algunas regiones del mundo. Pensemos que a veces los ríos sirven de frontera entre estados, o a veces también hay grandes ríos, el Danubio, pongamos por caso, que atraviesa más de 10 estados de Europa. Sí. Imagine lo que supone regular o poner un embalse en un lugar de su curso medio y alto, lo que afectaría al agua que luego circulará por los estados que queden aguas abajo. Entre España y Portugal compartimos varios ríos, el Duero, el Tajo, etcétera. Todo eso implica, obliga acuerdos internacionales importantes. Por lo tanto, el agua sí que ha estado en el centro de conflictos de tipo político, de tipo humano, social, y de guerras. Y en el futuro, su escasez en algunos lugares del planeta puede conllevar también la vuelta a esos episodios nada deseables.
Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, muchísimas gracias por volver a subir a la caravana para resolver esa pregunta del día. Que vaya muy bien y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes por su confianza.
Gracias, Javier, un abrazo.
Gràcies.
Minut i mig i arribarem a les 4 de la tarda. Gràcies, Nina. Avui no hem pogut escoltar la secció de crims, però crec que era molt interessant escoltar el que ens deia Javier Martín Vide, com deies, catedràtic de Geografia i Física de la Universitat de Barcelona, que ens parlava tant i tan bé sobre la sequera i tot el que hem d'estar conscienciats, sisplau, tots com a ciutadans.
Ens ho hem d'aplicar.
Ens ho hem d'aplicar i tenim la nostra responsabilitat. Gràcies, Nia. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que escoltem els serveis informatius d'aquesta casa i tornem de seguida a la caravana amb més continguts. Parlarem del llibre, el nou llibre de Jordi Cabré. Tot a punt ja per les signatures de Sant Jordi, aquesta novel·la. Hi ha algú altre, una novel·la més personal, una novel·la on parla més d'ell mateix, de les problemàtiques de la solitud i del dol, i que també ens servirà a molts de nosaltres. Això serà, però, després d'escoltar els serveis informatius i tornem de seguida aquí a la caravana.
Pa que los montones oigan este canto.